diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit. Benvinguts al Tu diràs en aquest dilluns 11 de setembre del 2023, la Diada Nacional de Catalunya, dia festiu, dia de reivindicació, que hem seguit a RAC1 des de primera hora del matí amb el Basté i després també amb un programa especial sobre la manifestació de Barcelona, que ha plegat 115.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 800.000 segons l'ANC. Com sempre, les xifres són d'extrems, tant en un costat com en l'altre. Ara tancarem, ja n'hem parlat molt, de la part política i social, ara tancarem aquest 11 de setembre amb l'actualitat esportiva, que un dia més passa pel Carles Rubiales, l'endemà de la seva dimissió com a president de la Federació Espanyola de Futbol. Avui hi ha hagut un munt de reaccions, que després escoltarem, i també una declaració molt sorprenent i preocupant de la jugadora Vero Boquete. En una entrevista a Der Spiegel, a Alemanya, Vero Boquete assegura que li van hackejar el telèfon a Jennifer Hermoso per buscar-li missatges, fotos o vídeos que ajudessin a exonerar Rubiales, com aquells vídeos que dies després van sortir de l'autocar que les transportava de l'estadi d'Austràlia fins a l'hotel per celebrar el títol, en què Jenny Hermoso feia broma amb algunes companyes del petó que s'havia fet amb Rubiales. Doncs bé, segons Vero Boquete, aquests vídeos els van hackejar del telèfon de Jennifer Hermoso. Després en parlarem en temps de tertúlia, el dia en què hem sabut que el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, ha admès a tràmit la querella contra Rubiales per agressió sexual i coaccions. Comença, doncs, el procés penal contra l'expresident ja de la Federació Espanyola de Futbol. Trucarem Marta Corredera, col·laboradora del Tu diràs, exfutbolista professional, i hem de connectar amb el Damià López a Granada, terra de Rubiales. Demà s'hi juga allà una Espanya-Xipre, més enllà del partit i de l'ambient que hi pugui haver. El Dami s'ha anat avui a Motril, que és la població natal de Luis Rubiales, i ha fet un reportatge. Ha parlat amb diversos veïns de Motril per saber què en pensen de tot plegat. De seguida l'escoltem. Un dilluns de partits de seleccions, també estem encara en aturada FIFA. En clau Barça només estem pendents avui del Portugal-Luxemburg amb els Joaos. Han estat suplents, han jugat mitja horeta. De fet, el partit és a punt d'acabar-se. Han entrat al minut 60, per tant jugaran mitja horeta l'equip d'Hugo Martínez, que està guanyant 8-0. El partit és a punt d'acabar. I també us destaco un parell de notícies que em semblen interessants d'avui. Paul Pogba ha donat positiu per testosterona en un control antidòping de la Lliga Italiana que li van fer a l'agost en la primera jornada del Calcio en un Juventus Udinese. S'exposa a una sanció màxima de 4 anys, compte, podria estar 4 anys fora dels terrenys de joc Paul Pogba. El dia en què l'Espanyol ha fitxat un migcampista, es diu Álvaro Aguado, de 27 anys. Estava lliure, sense contracte, a l'atur, i per tant el pot incorporar quan vulgui l'Espanyol, i avui ha fet oficial aquest fitxatge d'Álvaro Aguado, que l'any passat estava al Valladolid. Signa per 2 anys. I en bàsquet, avui estarem pendents a Lleida de les semifinals de la Lliga Catalana. De fet, acaba de finalitzar ara mateix la segona semi al Pavelló Barris Nord i tenim el Pol Rodríguez. Hola, Pol.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, el Barça s'ha classificat per la final després de guanyar 104-92 a un combatiu Girona que no li ha posat gens fàcil les coses. Un Barça clarament de menys a més en aquest partit i amb la sensació de ser encara un equip, aquest nou de Roger Grimau, que les cames li van més ràpides que el cap. Però bé, objectiu aconseguit per demà, avui ja amb els internacionals debutant, tret del lituà Roque Jokubaitis, per exemple, primers minuts de Bill Hernán Gómez, Joel Parra o Darío Brizuela amb la samarreta blaugrana. Cap dels tres ha tingut un dia especialment brillant. També minuts per aquest Jabari Parker, aquesta aposta que tampoc ha fet el millor dels seus partits. El millor, un que ja porta més temps, Nicola Provitola, amb 20 punts i 26 de valoració. I demà, Barça-Baxi Manresa, reedició de la final del 2021, que va guanyar el Manresa al Congost. I compte, perquè l'equip del Baixes ha guanyat clarament la segona semifinal, 65-92, la penya, i es planta una final demà a 3:15 del vespre sense res a perdre.
Demà estarem pendents, doncs, d'aquesta final de la Lliga Catalana de Bàsquet entre el Barça i el Manresa. Més tard escoltem reaccions. Gràcies, Pol.
Fins ara.
5 minuts per sobre, 11:15, i serem fins a la 1 de la matinada al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. I ara, com cada dilluns, obrim el Consell del Tu diràs.
El Consell del Tu diràs.
Amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Hola, millor música, eh?
Què tal? Ens agrada més, no, sí. Aquesta? Té més ritme. Sí, sí, sí. Sí. Vam fer una reunió
El Consell.
El Consell va decidir millorar-ho, l'Antoni Bassas.
Hola, què tal?
Què tal, bona nit.
Entre les decisions adoptades en l'última reunió del Consell va ser la de canviar la sintonia de l'espai. Sí.
Bé, una mica més animada. És veritat que el dilluns hem de començar amb energia, no? Estem d'acord en això.
Sí.
Què tal la diada? Ha anat bé?
Sí, sí, molt bé, molt
sí?
bé.
Vull llegir a l'Ara, no? Catalunya, de la punyeta al benefici, no? Era...
Bueno, sí, és una conversa que vaig tenir amb un prohom, deixem-ho així, que em deia fixa-te com són les coses, que la governabilitat d'Espanya depèn d'un president de la Generalitat perseguit per la justícia espanyola a l'exili, no? Llavors diu, realment, la capacitat de Catalunya de fer la punyeta és tremenda, però si en traguéssim algun benefici, seria com jugar al pòquer i guanyar, no? Diguéssim, doncs, una miqueta aquesta era la idea.
A veure què passa, no? Si passen de la punyeta al benefici o no.
Aviam si és veritat.
Bé, ha estat una jornada, com dèiem, reivindicativa, amb milers de persones als carrers, no sé si 115.000 o 800.000, sempre ballen les xifres. I ara ens centrarem en l'actualitat esportiva. Tenim tres qüestions sobre la taula, com cada dilluns. No sé si voleu sobre l'actualitat, que en parlarem més tard, si voleu fer algun comentari de la dimissió de Rubiales, de Mollejo, del Saragossa, tocant-se i els genitals, també, que ara la Lliga vol denunciar.
Això de la diada només voldria destacar dues coses. El paper destacat de dos catalans al món aquesta setmana, en els darrers dies, no? Un, el Pere Riba, que és l'entrenador de la Coco Gauff, que ha guanyat
l'US Open.
L'US Open, no? Un entrenador que jo crec que, a més, crec que ha jugat 24 partits des que ell ho agafa a l'estiu.
A Wimbledon van començar junts.
Sí, i ha guanyat 21. Sí, diguéssim que és una...
Té 19 anys, Coco Gauff.
19 anys, sí, sí, i ell crec que té 35. Sí. O sigui, diguéssim que és un català de Barcelona, extenista de Barcelona, un català que està triomfant al món. I aprofitant la diada, un altre, que és el Jordi Fernández, que és el que va guanyar el bronzo de Canadà al Mundial, guanyant als Estats Units a la pròrroga, amb un partit absolutament espectacular, assistent dels
Sacramento Kings,
no? Sí. I que també aquest de Badalona, que té 40 anys, dos catalans triomfant, que jo crec que avui, que és el dia de la diada, val la pena també destacar.
Sí, no, aquest país té molt de talent, molt, en molts àmbits, però aquests dos últims èxits els trobo extraordinaris. Vull dir, guanyar als Estats Units, el partit de la consolació, però guanyar als Estats Units i penjar-se medalla de bronze, i això del US Open, bueno, no, és fantàstic. La densitat esportiva de Catalunya no és d'ara, i està bé que es continuïn renovant i aparegui gent nova.
Doncs mira, ara que dèieu això, Jordi Fernández, a RAC1, dient això després de guanyar el bronze.
Puedo decir que tengo una medalla, que evidentemente es algo material, pero lo que he vivido con, no solo con los chicos, con el staff, con el cuerpo médico, con los entrenadores, con toda persona que ha estado involucrada en el trabajo que hemos hecho, será una relación que nunca olvidaré.
I Pere Riba, també a RAC1, ha parlat a les últimes hores i deia això sobre Coco Gauff, campiona del US Open.
Vaig tenir una videoconferència amb la Coco, ens vam donar dues setmanes de prova a Eastbourne i a Wimbledon per veure si encaixàvem, si ens sentíem bé els dos a pista, i la veritat que per part dels dos vam estar superbé i bueno, allà vam començar com diguéssim a treballar, pues bueno, oficialment i tot molt bé.
Èxit catalans aquest cap de setmana en competicions esportives de gran nivell. No ens podem oblidar de l'altra bèstia, que és Novak Djokovic. A mi em té aclaparat, no?, que amb aquesta edat aquest nano, aquest jugador, continuï guanyant títols. 24 grans slams, No et sembla una barbaritat?
Ara ja s'ha posat en una posició inabastable des del punt de vista dels grans slams, no? Com a tenista ja feia temps que estava clar que era un dels millors de la història.
Sí, jo crec que ha trencat el Big Three amb títols, no? El que passa que jo crec que Djokovic és el millor, però no és el més gran. O sigui, és el millor, és el que tindrà més grans slams guanyats, però jo crec que no és el més gran del tennis. O sigui, jo crec que dels tres, tant Nadal com Federer són més grans que Djokovic. Sent millor i segurament més complet, i els títols també ho demostren, Djokovic, no? Però en canvi jo crec que pel món del tennis, si tu preguntes, no, en el món del tennis i en general la gent li dius col·loca'm els tres, no ho col·locarien per títols.
Ara, aquest any, Djokovic ha guanyat 3 grans slam dels 4 i el quart li fot el Caraz a Wimbledon en aquella final memorable de fa només uns mesos. I no hagués fotut el...
Tu creus que és el més gran?
Hi hauria un bon debat aquí, eh?
Bueno, els títols tapen moltes boques i són un argument bastant indiscutible, però no del tot indiscutible.
Els nacionalistes no sempre estem.
No, per exemple, per mi no calia que Messi guanyés un campionat del món amb Argentina per saber que era el més gran. Bueno, ara el té, perfecte, això doncs, ja fa que molta gent ja no pugui venir amb la cançoneta de no, mundial, bueno, però ja està, és igual, no? D'aquests tres, bueno, hi ha, per exemple, qui després, si diguéssim els més grans podien ser Federer o Nadal, doncs hi ha qui diu, home, el més elegant jugant, clar, per exemple, és Federer.
Això no hi ha discussió.
Això no hi ha discussió possible.
Tècnicament, diuen que tècnicament el millor, era Federer, amb caràcter i força a Nadal, sí. I el més complet, el més versàtil, el que tenia, el que dominava més totes les superfícies, no només una, no? Era Djokovic.
Crec que no revelo cap secret si explico que Toni Nadal, tiet i entrenador durant molts anys i home absolutament clau per la història de Rafa Nadal, sempre ha dit que ell, de veure jugar, li agrada més veure jugar Roger Federer. Això.
Que el seu nebot, no?
Que el seu, de veure jugar, sí.
No. Jo, saps què? És una qüestió de pell, també. A mi no m'acaba de caure massa bé Djokovic. Jo quan el veig no em fa gràcia, aquests estirabots que té, i... Ara, després el veus jugar i penses, és increïble, no el pot guanyar ningú.
Sembla una mica raro. O sigui, és... no perquè pensi que les pedres i l'aigua cura i tot això, i que tingui, bueno, aquestes sí. Idees a vegades com té, però sí que és especial, eh? És especial. Ara, molt competitiu, molt competitiu. Capaç de fer gestos també no sempre molt comprensibles.
D'acord.
No?
I va anar molt de sobrat amb el tema d'això del Covid i tot el que vosaltres vulgueu. Però jo vaig estar veient, quan va acabar el partit de Wimbledon, el discurs de felicitació que va fer sobre la pista al Caraz, d'una esportivitat
impressionant.
Com poques vegades he vist en un esportista, i a més que s'estaven jugant el que s'estaven jugant, eh? I no ha de ser... No t'ha de fer molta gràcia que un nanet jove que no ha guanyat a ningú, entre cometes, diguéssim, et guanya la final.
I en sentit de l'humor.
I en sentit de l'humor. És això, o sigui, aquest serbi prepotent i una miqueta... com una miqueta xuleta, diguéssim.
Arrugat.
Va donar pas, sí, sobrat, va donar pas a un esportista que reconeixia que l'altre havia sigut millor, que el felicitava, i a més ho va fer amb molt sentit de l'humor. Aquell dia... Djokovic em va caure una mica millor.
Estan bé, diguéssim, els discursos després dels partits de tennis. O sigui, jo crec que d'alguna forma...
Més que els de futbol, sovint.
Amb els esportistes, sí, diguéssim que... això els obliga, jo crec, que a acabar de construir un discurs, no? De pensar, d'alguna forma, no? I si... L'altre dia, per exemple, el Caraz també va fer una autocrítica que jo vaig dir, no, o sigui, em falta madurar.
Sí. No sé jugar aquest tipus de partits,
madurar, no?
Sí.
Vale, jo no havia sentit tampoc moltes vegades. I jo crec que aquest costum de dirigir-se, no, a la gent que ha estat veient el partit després de cada final, jo crec que això està bé. Està bé i obliga. O sigui, els tenistes avui diuen coses. O sigui, normalment hi ha molt esportista que el que vol és...
Quan... No dir res.
El seu objectiu és
veure
com passo sense dir res. En canvi, els tenistes diuen coses.
Sí.
A mi m'ha agradat el detall del 24 avui, de Kobe Bryant, de recordar-se de Kobe Bryant, ja que guanyava 24 grans slams, no? Del 24. Bé, ha tingut un detall que...
Veus, no ho sabia, però em sembla una altra mostra d'intel·ligència. Sí.
Ha tret una samarreta amb el 24 i en el speech ha dit, em vull recordar d'una persona que a mi em va inspirar molt, el vaig arribar a conèixer i que estan aquí als Estats Units, no? Perquè Kobe Bryant era de Los Angeles, ell estava a Nova York, però va dir, ja que he guanyat el títol 24 meu de Grand Slam, crec que el dorsal 24 representa molt aquí als Estats Units i me'n vull recordar d'ell i de la seva filla, no? Vull dir que... Sí, tenen aquests punts, eh? Sí que tenen aquests punts,
bueno,
els tenistes.
Són gent llesta, intel·ligents.
Jo em mullaré també. Si us demano que us mulleu, quin és el més gran per vosaltres, Federer, Nadal o Djokovic? Us mullaria o no? A mi m'ha emocionat molt Rafa Nadal perquè mai donava una bola per perduda, però jo em quedaria amb Federer. Jo em mullo el primer, si voleu.
Jo, per mi, Nadal. Jo crec que el caràcter de Nadal és brutal. És veritat que, sobretot, és amb una superfície, a terra, no? Però, diguéssim, jo crec que la capacitat de competir, de Nadal al límit, superant lesions, sense patir, amb una, amb un tipus també de, d'exemple, no trencant mai una raqueta. O sigui, jo tinc la sensació de que el més gran segurament és Nadal.
Hauré de desempatar...
Digues Djokovic i quedarem... A...
No, no.
Quedarà desert el Consell.
Sí, per l'elegància i per tot plegat, m'agrada molt Federer.
Tinc una bona notícia pels barcelonistes. Ha marcat Joao Félix el 9è gol de Portugal contra Luxemburg. Vull dir que arribarà content, eh? Ja hem fet un gol. Està bé, com a mínim. És un bon gol, pel que em diuen, des de la redacció.
Control. Ha millorat des que està al Barça, no?
Sí, sí.
És una nota que millora.
Sí, que nota, sí. 3:15. Hem de fer una pausa i de seguida la segona qüestió avui del Consell del Tu Diràs, que és Lamine Yamal i la seva irrupció ja, debut i gol amb la selecció espanyola. I després m'agradaria que tanquéssim el Consell avui parlant de l'Aràbia Saudita. Un cop ja s'ha tancat el mercat a l'Aràbia Saudita i ja no poden venir a fitxar cap jugador del món, què us sembla, què no us sembla, com heu viscut aquest estiu el que ha passat a l'Aràbia Saudita i aquests diners que han desembutxacat per fitxar mitja Europa?
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això... És el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën. Condicions a citroen.es.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Deu i les 11, aquí seguim amb el Consell del Tu Diràs, Antoni Bassa, Santi Nolla. Segona qüestió que volem tractar avui i debatre és Lamine Yamal.
Yo podía imaginar que en algún momento podría llegar, pero no tan rápido y no que me saliera todo como está saliendo y también. Estoy muy feliz. Siempre he soñado poder debutar y de esta manera pues ha sido perfecto. Solo variar, al principio al subir al bus empiezo con música del Mora, que me gusta mucho. Luego cuando nos vamos acercando al campo con música brasileña, que me gusta mucho por la base, y ya en el vestuario música francesa, afro, de todo.
Doncs això és el que diu Lamine Yamal en un reportatge que li ha fet la Federació Espanyola de Futbol. Clar, és que és un nen, no? Escolto Morat, música brasilera, música francesa quan pujo al bus. Com s'estàs gestionant? Com ho estàs veient, Antoni? Amb el Barça i ara amb Espanya, amb 16 anys...
Vull pensar que darrere d'ell, sobretot en el Barça, hi ha gent que és conscient que té 16 anys perquè fa patir. És a dir, arribar al primer equip del Barça és difícil. Però encara hi ha una cosa més difícil, que és quedar-s'hi. I aquí es tractaria que no se l'espatllés, que s'entengués bé quin és el seu entorn, i que se l'ajudés a complementar allò que potser doncs no porta de sèrie, tenint en compte que no ha tingut una infància fàcil i que probablement estigui passant del zero a l'infinit amb una velocitat molt gran, no? I per tant voldria pensar que Xavi i companyia sabran fer-li entendre que si s'oblida d'algunes coses molt temptadores tindrà una carrera molt més llarga que si hi cau.
Santi.
És l'explosió de la Lliga, a més ara de la selecció, no? Jo crec que també és forma part d'aquesta nova cantera, no? D'aquesta nova pedrera que sorgeix. Fixa't que tant Balde com Ansu com ell tenen ascendència guineana, això coincideix en els tres, i és, no era fins ara molt, no, molt normal amb això, i que és aquest tipus de cantera global, una mica em recorda aquella França multicultural, no, de la diversitat del 98 que va guanyar el Mundial, no, i que és aquesta cantera de joves, que aquests tres són tres jugadors molt potents pel futur del Barça, no? Jo estic d'acord amb el que diu el Toni, de que suposo que crec que el Barça té previst com s'ha de gestionar a un nano de 16 anys. És cert, això ho comenta el Charlie, que el Barça té aquests jugadors que són esquerrans que juguen per la dreta, no? En la qual cosa, no, tant Rafinha com Lamine, que clar, acaben sempre
venint cap a dins, sí.
Venint cap a dins, clar, sí.
En el retall.
Al final, o sigui,
però Lamine Yamal t'ha ensenyat que pot fer algunes coses i seguir per la banda, no? Vull sí. dir, Reguilón del Tottenham encara...
Sí, pot fer. Però normalment acaben, no? A la qual cosa estaria bé també alguna vegada tenir algun extrem dret per la dreta, algun extrem esquerre per l'esquerra, que no estaria malament. Més que res perquè jo crec que això és el que d'alguna forma enllaça amb les declaracions de Lewandowski, de que estava molt sol, no? O sigui, segur, amb un nou com Lewandowski, segurament Lewandowski enyora jugadors que li puguin servir més pilotes que no jugadors que puguin tenir capacitat de desbordament i acabar.
Alguna centrada més, no? Creieu que farà pujar més gent a Montjuïc, Lamine Yamal? És un reclam perquè l'afició del Barça, que de moment no ha respost en massa...
Potser encara no.
Tingui il·lusió?
Potser encara no, però quan el veus al camp tens l'expectativa que estan a punt de passar coses, això sí. Ara, d'aquí a omplir Montjuïc, encara no.
Va, clar.
El president Laporta, jo crec que confiava era en Joao Félix. Jo recordo que volia o Neymar o Joao Félix per Montjuïc. Per poder...
Avui, ara que ha sortit el tema de Lamine Yamal, hem estat mirant joves que han irromput amb aquesta força al Barça, i és cert que els últims anys ha passat molt això. S'ho ha estat mirant el Marc Brau. Hola, Brau.
Què tal, com estàs?
A veure, jugadors joves que ens vinguin al cap i que hagin arribat molt ràpid al primer equip del Barça.
Hem hagut de posar una línia, hem partit de Bojan Krkić, que segurament sí. va ser l'última gran explosió que no va acabar, diguem, de triomfar del tot, tot i que en els seus primers anys el Barça va marcar molts gols. Bojan, que va debutar amb 17 anys i 19 dies, és el quart jugador més jove en debutar amb el Barça a la Lliga, 4 temporades al Barça, del 2007 al 2011, després de marxar del Barça, Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés, Montreal, Impact i Vissel Kobe, on es va retirar l'any passat. Per tant, diguem, doncs, que després de sortir del Barça tampoc va acabar de tenir molta sort.
Gerard Deulofeu.
Sí, més important destacar-lo, perquè en el seu moment era un dels juvenils més destacats. És un futbolista que ja en edat cadet fins i tot havia entrenat amb el Barça B. Va debutar l'any 2011 amb Pep Guardiola, amb 17 anys i 7 mesos. Ara té 29 anys. Després de debutar va marxar cedit a l'Everton, al Sevilla i al Milan, amb aquella pretemporada en què Luis Enrique després no el va voler. Després va tornar mitja temporada amb el Verde, va tornar a marxar 3 anys al Watford. Ara porta 4 temporades a l'Udinese.
Seguim amb Munir El Haddadi, també va debutar molt jove amb el primer
sí,
equip.
Sí, debut amb gol en aquell partit contra l'Elx, en l'estrena de Luis Enrique a la Lliga al Camp Nou l'any 2014, 18 anys, 11 mesos i 23 dies, ara té 28 anys, va estar dues temporades al Barça, va marxar cedit a València i a l'Alavés, després va estar 4 temporades al Sevilla, l'any passat va jugar al Getafe i aquest any ha fitxat per les Palmes.
De moment, excepte Boya, no n'hi ha massa que s'hagin acabat consolidant. Carles Alanyà?
Debut al curs 2016-2017, aquell dia que Luis Enrique va dir si lo cojo, lo mato, tot i que va marcar un gol al José Rico Pérez d'Alacant, 18 anys, 10 mesos i 25 dies, ara té 25 anys, dues temporades al primer equip, va estar uns mesos al Betis des del 2021, juga al Getafe.
17 anys Boya, 17 anys Deulofeu, 18 Munir, 18 Alanyà, Riqui Puig, amb quants anys va debutar?
Li va arribar una miqueta més tard al debut, la temporada 2018-2019, en un partit de Copa al Camp Nou contra el Múrcia, 19 anys i 8 mesos, un Riqui Puig que va estar 3 temporades al primer equip, ara té 24 anys, porta 2 anys a Los Angeles, ho diré, Los Angeles Galaxy.
I ens queden els 3 últims, abans de Lamine Yamal, que més han pujat en força, un és Ansu Fati.
Sí, que va debutar l'any 2019 destrossant tots els rècords de precocitat, que ara Lamine Yamal va camí també de destrossar aquests propis rècords d'Ansu que semblaven imbatibles. 16 anys, 9 mesos i 25 dies, tercer jugador més jove en debutar amb el Barça a la Lliga, ha estat 4 anys del primer equip, aquest any ha marxat cedit al Brighton. Vull recordar que Ansu té un rècord absolut que Lamine també podria destrossar d'aquí res, que és ser el jugador més jove en marcar la història de la Champions.
Això ho podria fer la setmana que ve, que arrenca la Champions 2023-2024. Un altre jove que va pujar amb molta força és Gavi.
Debut al curs 2021-2022, 17 anys i 24 dies, cinquè jugador més jove en debutar amb el Barça a la Lliga, però ja sabem que en l'últim partit davant d'Osasuna va arribar als 100 partits oficials, jugador més jove de la història del Barça en arribar a aquesta xifra.
I Valde?
Debut al curs 2021-2022, a les últimes jornades contra el Getafe, 18 anys, 7 mesos i 26 dies, aquest any ja té fitxa del primer equip del Barça l'any passat titular en 33 partits.
Això vol dir que la Masia funciona, no? Encara que no arribin després a...
Que la Masia funciona i que les necessitats econòmiques han facilitat, per exemple, que aquests nanos puguin pujar al primer equip, potser en un Barça amb més figures i amb més xequera i amb una possibilitat de despesa i de sous més alta, doncs potser no haurien tingut els minuts que estan tenint. Però està bé, perquè evidentment aquí hi ha molt de talent. Però en el repàs que ens acabeu de fer queda bastant clar això que deia, eh? Arribar és difícil, però encara és més difícil mantenir-se.
Clar, esperem que Lamine Yamal ho aconsegueixi.
Sí, sí, jo crec que és possible. A veure, Gavi no està, o sigui, Gavi és un exemple de jugador que s'està quedant, queda poc, però sí. O sigui, fa poc que està, però a veure, per què no? És veritat, 16 anys, però Gavi devia ser
17 anys tenia.
17 anys.
Cinquè jugador més jove en debutar amb el Barça a la Lliga.
17 anys, i Gavi no, ningú té la sensació de que sigui un jugador per desaparèixer.
No. I Ansu, si no hagués tingut la lesió, tampoc, segurament. La lesió li ha marcat molt la seva carrera, Ansu Fati, però ja ha estat un jugador...
I les expectatives, que li van posar el 10 de Messi a l'esquena.
Això és veritat, també.
Sí.
Mira, vull llegir un article a La Vanguardia del Pàmies. La seva columna d'opinió titulava De Yamal a Neymar. I deia Pàmies coses com: el talent desmesurat i l'alegria informal de Lamine Yamal tenen un magnetisme irresistible pels mitjans de comunicació i pels patrocinadors. Com més somriu Yamal, mostrant aquests bràquets que ens recorden que encara té 16 anys, i com més desvergonyit i lliure actua amb la pilota, més s'arrisca a ser engolit pels fabricants de joguines trencades. Hi ha molts paral·lelismes possibles que l'experiència de Neymar haurien de servir com a referència. I precisament, ja que el Pàmies barrejava Lamine Yamal i Neymar, m'agradaria que parléssim un moment de l'Aràbia Saudita. Amb Neymar.
I'm here in Saudi Arabia, I am Hilal.
D'això. I'm here in Saudi Arabia, I am Hilal.
Passa que Lamine va arribar al Barça en 9 anys.
O sigui, és la gran diferència.
Diguéssim, clar, un jugador...
Però ell diu de no perdre's, no? Que no, ja,
el Barça,
que tingui un bon entorn.
Anys, clar, està sota la disciplina del Barça. O sigui, el tenir una idea de futbol, no?, que practiques des de molt petit, jo crec que això és un plus. D'alguna forma, Messi hagués estat el que ha estat si hagués jugat a Newell's?
Segurament no. No, segurament
perquè no hagués jugat a Newell's, clar. Hagués fitxat algú, no? Però diguéssim, a veure, el punt de Messi, jo li otorgo al Barça, a la Masia, a la idea del club, un alt percentatge del triomf.
Clar, aquesta és la diferència que tu posaries entre Lamine Yamal, potser, i Neymar. Sí. Què us ha semblat aquest mercat de l'Aràbia Saudita i tot el que ha passat?
Bueno, és una bogeria perquè, per exemple, només amb Neymar, amb Benzema i amb Cristiano Ronaldo, això són 600 milions. 600 milions aquests tres. Després n'han fitxat molts altres del futbol europeu. Aràbia Saudita està fent sports washing, o sigui, està rentant-se la cara a través de l'esport, no només amb el futbol, també amb el golf, i no només a través dels esports, sinó també ara, per exemple, acaben de comprar el 9% de Telefònica, és a dir, estan desembarcant a Europa, comprant empreses, intentant dir-li al món: no som només una gran benzinera, no som només... aquí jo crec que ens posen davant del mirall. El futbol espanyol va subcumbir i va enviar la Supercopa, no sé si encara el contracte està en vigor, no sé si la pròxima Supercopa encara es disputarà a Aràbia Saudí.
Al gener.
Vull dir que s'estan rentant la cara amb un règim que fins i tot doncs, és clarament sospitós d'haver assassinat un periodista per ordre directa de l'actual, diguéssim...
Khashoggi, el Jamal Khashoggi.
El Jamal Khashoggi, no? Del principal dirigent d'Aràbia Saudita. I, per tant, tot el que toca està sota sospita. A mi em sembla increïble, però és els signes dels temps, que estiguem parlant del tancament del mercat d'Aràbia Saudita. O sigui, és una cosa que dius veure per creure, però fa 3 anys no ens hauríem imaginat.
Però, perdona, el Girona estava pendent d'Estuani perquè Aràbia Saudita l'estava temptant. És increïble que estiguem pendents d'això.
Però no es pot entendre que hi hagi un mercat que es tangui més tard.
Sí.
O sigui, això no té cap mena.
Bueno, Santi, hauria de començar perquè el mercat s'hauria de tancar quan comença les lligues, a l'agost. Vull dir, tens del juny a l'agost, tens 2 mesos.
Però si no, tot és igual.
Clar
que no hi hagi un mercat. Després, jo penso que d'alguna forma, jo crec que és un perill. És un perill greu. Està descapitalitzant el futbol europeu. Això és evident. O sigui, les lligues europees avui no tenen la potència que tenien fa el darrer any. Ni la Champions té jugadors, els mateixos jugadors que tenia fa la qual cosa, jo crec que aquí. I després hi ha el perill aquest de, no, el cap de tot això que va fer unes declaracions en què deia que l'objectiu era en 20 o 30 anys que Aràbia superés diguéssim tot el que és l'Orient Mitjà superés la força del futbol a Europa. O sigui, que l'objectiu d'alguna forma és desplaçar el futbol
del nivell
del centre del futbol mundial que està a Europa cap allà. Jo ho veig perillós.
Un representant ens deia l'altre dia que això anirà més. Que, sí. Evidentment, ells es freguen les mans perquè els jugadors també volen guanyar més diners i acabaran anant
però tu aniries a Radio Aràbia?
Doncs és una bona pregunta. No sé, jo crec que tots, en algun moment, depèn de la mortalada que ens fotessin al davant, tindríem certs dubtes, perquè crec que és humà, no?
Però
perquè...
és que Griezmann ha fixat el que ha dit, no? Diu, home, jo entenc que, a veure, que hi hagi jugadors que sàpiguen que si van a Aràbia acaben la vida dels seus fills i dels seus nets està assegurada.
No, clar.
Sí, però depèn del que vulguis fer amb la teva vida, perquè jugar amb una competició que no mira ningú, que no interessa a ningú, que no té cap nivell...
Però si van fitxant cada any, potser sí que puja.
Però jo et dic en el present, en el futur potser sí, no? Aviam, però aquest és un fenomen també de la globalització, vull dir, el bàsquet va començar a Amèrica, va venir aquí, vull dir, és normal que tot arreu aquests esports que tenen més ganxos practiquin i creixin les aficions, i si hi ha diners, doncs podrem fer-ho de manera exponencial, no? Ara, jo crec que hi ha una cosa també que és la tradició, la solera, i encara que és veritat que Europa s'està convertint en un geriàtric, no? En fi, ja veurem també quina capacitat té Europa de continuar resistint com a reserva espiritual del futbol, si és que el futbol i les reserves espirituals poden anar juntes, perquè noi, ara ja estem en una fase de capitalisme desbocat que posa cada vegada més distància entre l'afició i el negoci, no?
Valdano va dir que Aràbia no feia res més que el que havia fet els grans clubs europeus amb les lligues sud-americanes.
Té un cert paral·lelisme, sí. Mira, avui llegia que un analista ha dit aquests dies l'Aràbia Saudita s'està convertint en el caixer automàtic de les finances occidentals. I és així. És un caixer automàtic. Tu vas allà, treus la pasta, no? Et compren part de l'empresa o del que sigui i ja està. I a viure. Hi ha avui...
un caixer, no sé si pots treure tants diners.
No, però d'Aràbia Saudita estan amb alta tecnologia, estan en el món de la finança, de les telecomunicacions i dels esports. O sigui, i només faltava l'exemple de Qatar, no? com a organitzadora del Mundial, del que significa, no? que un Mundial hagi parat les lligues europees, s'hagi jugat en allà. Bé, estem en aquest món que té tendències multipolars i que es desplaça. Hi ha qui diu que l'eix del món ja s'ha anat cap al Pacífic, i això quedarà doncs, entre la Xina i els Estats Units i els seus respectius satèl·lits, no?
Clar. Avui llegia que el fons sobirà de l'Aràbia Saudita, que es diu Public Investment Fund, les sigles són PIF, PIF, té uns actius estimats de 700.000 milions d'euros. No sé si ho he dit bé.
Sí.
700.000 milions d'euros entre participacions i caixa.
Necessiten molts caixers, eh?
Sí, crec que poden comprar molts Griezmanns, eh? Sí.
Poden
sí,
fer el sí, que vulguin, el absolutament. Que vulguin, sí, sí. Hi ha un reportatge avui a La Vanguardia, a la secció d'economia, que explica a la perfecció el per què l'Aràbia Saudita, des de fa uns anys, ha començat a comprar-ho absolutament tot, i tenim aquesta sensació des d'Europa que ho estan comprant absolutament tot, no? La pandèmia, baixen els preus de les accions d'empreses a Europa per culpa de la pandèmia, i diuen, ara sí, ara entrem, sí. I comencen a comprar empreses, accions, el cas de Jamal Khashoggi, que deies tu, el periodista a qui van esquartarà.
Necessiten això fa que rentar la imatge.
Hem de netejar la imatge, no? Perquè si diuen que estem matant periodistes, no? I a partir d'aquí, Fórmula 1...
Bueno, i que no és el paradís dels drets humans ni dels drets de les dones, per exemple, no?
Sí. Bé, i ara, lluitant pel 2030, Mundial de Futbol, que això serà una bona lluita també. Ara Luis Rubiales ha marxat perquè diu que no vol perjudicar la candidatura d'Espanya, Marroc i Portugal, a veure què passa, perquè hi ha aquesta candidatura i hi ha l'Aràbia Saudita,
sí, bé, per fer el Mundial. Jo crec que no tindrà massa bueno, possibilitats.
Qatar va guanyar Estats Units, eh?
Sí.
I això va tenir moltes conseqüències. Vull dir que...
Sí, el que passa que aquell va ser... es va equivocar molt la FIFA perquè va fer una... en el mateix congrés, dos votacions consecutives, de dos mundials. Llavors aquí va haver... No? Voten per aquí, després voten per allà, o sigui, va ser un autèntic caos. Jo amb això crec que el tema de la candidatura d'Espanya, Marroc i Portugal està més...
És potent, com a idea és molt potent.
Perquè juntes Àfrica i Europa.
Exacte.
Clar, i això poden aconseguir-ho. I a més, ara venim de Qatar, 2026 Amèrica, del nord i central, 2030 tocaria una mica Europa i Àfrica, no? I potser a l'Aràbia Saudita li diran, espera't el 34, tranquil, no?
Que Qatar no vagi pels Jocs Olímpics.
També?
A l'hivern, també, no?
Només faltaria això.
Serien Jocs Olímpics estiu, però a l'hivern.
L'estiu.
Podríem fer el que volguessin. Que no vas cap a l'estiu.
Jo crec que els de Mèxic es van fer al setembre.
Sí.
Crec que els de Mèxic es van fer al setembre.
Sí.
Avui et llegia Mundo Deportivo que parlaves de...
Però setembre, fins i tot, és estiu encara.
Sí.
Clar, ara que deies això dels jocs, he vist que el LeBron James vol reclutar Steve Curry, Kevin Durant per anar a París 2024, a dir, això que ens ha passat al Mundial de Bàsquet no en passarà el joc, no? I tu llegiu ja a Mundo Deportivo dient, fracasso o tropiezo?
Sí, però és que per ells el Mundial és la NBA. Ells, el que guanya la NBA és el campió del món, ja està, per ells és això. O sigui, ells, els americans, tenen sempre posen millor equip als jocs que al Mundial. Sempre, normalment. I després també, a veure, el bàsquet FIBA jo crec que ha donat un tom i és molt més tàctic, no és l'1 contra 1, o sigui, jo crec que és molt diferent a la NBA, o sigui, hi ha diferències i s'imposa amb el reglament FIBA.
Molt bé, ho deixarem aquí. Escolta'm, penseu alguna anècdota, no? Ja que hagueu viscut tantes, no? I podríem tancar la secció amb alguna anècdota vostra, personal, no sé, per il·lustrar els oients de cara a la pròxima setmana,
el pròxim consell. Això en l'ordre del dia...
Has de posar en l'ordre del dia. Anècdotes, però hauríem d'inspirar-les en alguna cosa.
Val.
El pròxim orient...
Sí, tindríeu anècdotes, clar, de tot el món, no? Si heu viatjat molt, potser...
Però per territori...
De Washington pots tenir anècdotes per...
Això ho farem per territori o...
No, li donarem un parell de voltes, però home,
sí, dona-li un parell de voltes.
Hem d'aprofitar el talent que tenim aquí a la taula.
Sí, i si aconseguim el resultat com el de la sintonia serà fantàstic.
Perfecte,
sí, sí.
Perquè alguna diada així estranya allà a Washington que et vingui al cap, n'has viscut algunes allà?
Sí, totes les diades.
I què fèieu? Sí. Fèieu alguna cosa?
El casal català reunia, reunia la gent i, bueno, hi havíem fet una barbacoa en un dels parcs principals de Washington. Era un dia molt, molt agradable, sí.
Que bé. Bueno. Calçots, també, no? Allà a Washington.
El que passa és que l'11 de setembre als Estats Units no és un dia gens festiu, perquè és el dia de la commemoració de l'atemptat de les Torres Bessones, no?
Sí.
I havies d'estar explicant a la gent per què estaves allà.
Ja. Calçots en teníeu allà a Washington?
No teníem calçots. Vam arribar a tenir Estrella, això sí, la cervesa.
Estrella d'Am?
Això vam aconseguir-ho, sí.
La setmana que ve pensem alguna, Santi, d'alguna anècdota per tancar la secció. Moltes gràcies per venir, Antoni Bassa.
Adéu.
Vinga, una pausa i obrim tertúlia.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamàntol...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou. CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
34.065 34065.
Sèrie
25025.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Onze i 12 minuts, ja sabeu que les coses han de ser fàcils, sempre. Com fan a Obramat, que van per feina, ara han millorat el seu procés de compra online. Pots pagar tant amb targeta com mitjançant també transferència. Triar on i quan vols recollir la teva comanda i fins i tot escollir que te l'envin a l'obra directament. Converteix els pressupostos en comandes fent només un clic amb Obramat. Són professionals de la construcció i la reforma. M'agrada molt que comencem amb els Mumford & Sons, gràcies al Joan Ferrús, el nostre tècnic de so, que ens il·lustra molt bé amb bona música per arrencar la tertúlia d'aquest dilluns. David Bernabéu, què tal?
Què tal?
Bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Com ha anat la diada? Bé?
Molt bé, molt bé. Sí, sí.
Puc gaudir una mica o no? Sortir al carrer...
Bueno, sí, estic des de les 9 fotent-li. Amb l'ofrena del Barça, o sigui que ja no... Sí, vinc a donar tot el que em queda, que no és molt...
Bé,
t'ho diràs.
Sempre, sempre
està content
bé.
Perquè avui no hauré de marxar abans d'hora com l'altre dia, per tant, podré donar pel sac des del primer minut.
Així ens
agrada.
Hola, Lluís Carrasco.
Hola, què tal?
Com ha anat la diada?
Bé, molt bé, molt bé. No he pogut sortir al carrer, però...
No?
No, perquè tenia compromisos esportius.
Ah.
Nàutics.
Ah. Ha anat bé?
Molt bé.
Molt bé. Fernando Polo, subdirector de Mundeportivo, què tal? Bona nit.
Molt bé.
Que tenies tu compromisos, també?
Sí, aquí a la planta 5 de l'edifici Godó, o sigui, tenia compromisos laborals i aquí hem estat.
Molt bé. Després comentarem la portada demà de Mundeportivo, si et sembla bé.
Ah, sí?
Sí,
molt bé.
Després, perquè me l'han passat i fins a les 12 no la podem comentar, però m'agrada molt... I crec que hi haurà debat sobre la portada del Mundoesportiu de demà. Apareixen dos jugadors interessants. Ara en parlarem.
Farem el debat?
Farem el debat, a partir de les 12.
No, tu estaràs a favor.
No sé si surt el Fèlix, però podria sortir perquè ha fet un golarro.
Ha fet, sí, el 9-0 de
però
Portugal.
Un golarro.
No l'he vist, estic intentant veure'l.
Però són dos jugadors que ja hi són o que hi seran?
Que pot ser que hi siguin.
Que pot ser que
hi siguin. Després en parlem. Sí, t'ha agradat? Jo no l'he vist tampoc. Molt.
Fa
sí?
un control orientat amb la dreta cap al centre, cap a davant de la porteria, deixant un defensa enrere i després un xut espectacular cap a l'escaire. La veritat és congolar-lo.
A veure si el trobem. Hola, Saperes.
Què tal? Bona nit, Parisem.
Què tal? Bona nit.
Bon gol, de Joao Félix.
Vaig a buscar el vídeo, a veure si el trobo, i mirem aquest gol que ha fet. Bé, 9-0 contra Luxemburg, no? Els luxemburguesos estaven ja enfonsats.
No parlo tant del mèrit, sinó de la qualitat tècnica de la jugada que fa, que és igual que sigui la defensa del Luxemburg o la del Real Madrid.
Ganes de...
Aquell control és absolutament meravellós i deixa sentat qualsevol.
A veure, que l'estic veient. Hòstia, sí. El control de primera condueix, fa un golàs, eh? Mira, Bernabéu, sí, sí. Posarem aquí. No sé si es pot tirar enrere.
No el volíem, Bernabéu, eh?
No sé com van.
Com no el volíem, David.
A veure... Espera, que no sé com fer.
Com va,
no sé,
va omplir el bar.
La tecnologia, no sé...
El vaixell comença a estar a rebentar.
Sí?
Pariser, no pots entrar ja.
No
hi ha entrades.
A la Félix Neta no podem pujar a la Félix Neta. Mira, fixa't en el control. Mira quin passe li fa Rubén Neves. Pam, control de primeres i barraca.
Hòstia, Rubén Neves.
Sí, sí, Rubén Neves ja fa l'assistència. Bon gol.
Per poques al cuelen també.
Doncs, és il·lusionant veure aquest tio que controla així a la frontal de l'àrea.
Perquè al final es tracta de veure quins jugadors en aquest moment s'atreveixen a fer una jugada d'aquestes característiques. I a la plantilla són dos o tres, és que no hi ha més. No, aleshores, saber que aquest jugador és teu, com a mínim s'ha dit, és meravellós.
Ara, fora bromes, no vol dir res, un gol contra Luxemburg, ja ho sabem tots, però el que demostra és la qualitat que té aquest jugador. I és una de les coses que venia a portar, jo crec, Joao Félix. Si guanya en confiança i pot mostrar aquest nivell en partits amb el Barça, és això el que esperem d'ell.
Ara parlarem de Joao Félix, també del dia del Barça, que ha anat a fer l'ofrena, però primer, ja que hi va ser la notícia del dia, vam fer un especial aquí, tu diràs, amb el Miquel Agut al capdavant i amb tota la redacció d'Esports. Avui ha estat l'endemà. Tenim algunes reaccions o alguna novetat sobre l'entrevista que va fer a Piers Morgan amb aquest periodista anglès, que avui coneixerem una mica més, perquè a mi em va estranyar molt que parlés Rubiales amb un periodista anglès que es diu Piers Morgan, però s'ha sortit alguna cosa?
Tenim dues coses, Aleix. D'una banda, el The Sun ha avançat part de l'entrevista completa que demà podrem escoltar, aquesta entrevista de Piers Morgan a Rubiales. De moment havíem escoltat aquest fragment on Rubiales anunciava que dimitiria, després vam veure la carta de renúncia, però avui, aquesta nit, ja el The Sun avança alguns extractes d'aquesta entrevista. Te'ls llegeixo del que diu Rubiales. Les meves intencions eren nobles, entusiastes, 100% no sexuals, 100%, repeteixo, 100%. No hi va haver cap mal, ni contingut sexual, ni agressió, ni res d'això. Parla, evidentment, del petó a Jenny Hermoso. Diu, el significat del petó hauria estat exactament el mateix que un petó a una de les meves filles. Entre amics i familiars és molt comú. Continua dient Rubiales, hauria d'haver actuat d'una manera més solemne, freda i diplomàtica. Vaig cometre un error i demano disculpes, però siguem clars, de cap manera vaig cometre una agressió sexual. Tinc plena confiança en que la veritat sortirà a la llum i tot acabarà bé. Mira'm a la cara, li diu a Piers Morgan, soc bon tio. I sobre el gest genital a la llotja, diu, em fa molta vergonya, no hi ha excusa. A Espanya, homes i dones fan servir una expressió que vindria a ser una cosa així com ole mis huevos, o una cosa per l'estil. Llavors, aquesta expressió vulgar el que significa és felicitats, ben fet, demano disculpes perquè no és el comportament que hauria d'haver tingut. Això és part, insisteixo, d'aquesta entrevista que demà podrem escoltar a partir de les 9 del vespre, a les 8 al Regne Unit, de Piers Morgan a Rubiales. Teníem ahir l'extracte de la seva dimissió. Avui afegeix al Sant aquestes declaracions de l'expresident de la Federació Espanyola.
Crec que són la primera vegada que demana disculpes, allò, no? De forma...
Demana disculpes, però sempre hi ha un...
Em fa vergonya, no hi ha excusa... No.
Demana disculpes, però a Espanya homes i dones fan aquest gest. Jo en ma vida he fet aquesta barbaritat ni fent conya amb els amics, i per tant és directament mentida. Em porta el pajarraco aquell del José Luis Moreno, que feia un gest similar.
Toma Moreno, te'n recordes?
Toma Moreno.
Bueno, ahir Mollejo va celebrar un gol tocant-se el genital, que és el del Saragossa, també.
Que expliqui a un periodista britànic que a Espanya això és habitual entre homes i mujeres, vull dir, segur... Va complicant encara més les coses amb coses que no són certes.
Avui ha parlat Olga Carmona, autora del gol clau a les semifinals contra Suècia i del únic gol que li va donar el títol mundial a la selecció espanyola. Ha parlat a l'Hormiguero.
La jugadora del Real Madrid, efectivament. Ha parlat a l'Hormiguero, li han preguntat què passarà ara que ha marxat Rubiales.
Bueno, ha habido no solo la dimisión de Rubiales, ha habido también varios cambios. También tenemos nueva seleccionadora. Primero de todo, hay que esperar a ver la lista de la siguiente convocatoria, veremos si estoy o no, y a partir de ahí pues veremos qué pasa. Es cierto que la dimisión de Rubiales es muy reciente, se dio ayer por la noche, y bueno, pues entre nosotras tendremos que hablar y tenemos que ver qué pasa.
Doncs per tant, amb aquesta incògnita, veurem què passa un cop hi hagi la convocatòria, diu Olga Carmona. També ha explicat quines són les seves demandes, les de l'equip, en tot aquest afer.
Realmente lo que nosotras queremos, lo acabamos de ver con un ejemplo, hemos sido campeonas del mundo, y lo que queremos es seguir esa línea de crecimiento que está teniendo el fútbol femenino. Queremos que se nos den las condiciones. En este mundial creo que la hemos tenido, hemos estado muy bien, la federación se ha volcado y creo que eso también ha ayudado a conseguir lo que hemos conseguido, y bueno, pues seguir en esa línea de crecimiento y de mejoras para poder desarrollar nuestra profesión al máximo nivel.
I finalment la seva opinió sobre la vaga de jugadores que ha obligat a suspendre aquesta primera jornada de la Lliga F.
Yo tengo la suerte de jugar en el Real Madrid. El Real Madrid es un club que está volcado en este caso con su sección femenina. Desde el minuto uno me he sentido que me han tratado como una profesional y bueno, al final queremos solidarizarnos con esos equipos que no tienen esa suerte de tener unas condiciones mínimas para poder dedicarte solo y exclusivamente al fútbol, ¿no?
Doncs el més destacat del que ha dit Olga Carmona, com dèiem, aquesta mateixa nit, El Hormiguero.
Doncs molt bé. Avui també parla Alba Redondo, a La Resistencia, amb el Broncano, a veure si diu alguna cosa més en aquest programa que és més d'humor, però comencen a parlar les jugadores de la selecció espanyola que van ser campiones i a explicar també com han viscut tot aquest procés. Ara us demano l'opinió i ara anirem a Granada amb el Damià López. Demà hi ha l'Espanya-Xipre allà.
He vist una foto del Damià.
No, és que el Damià s'ha anat a Motril a fer un reportatge, a parlar amb veïns de Motril. Ara l'escoltarem, no t'ho diràs. Déu-n'hi-do,
Ben vist.
Déu-n'hi-do el que hi ha a Motril. Sentireu algunes opinions que posen els pèls de punta. Deixeu-me, però, primer saludar Marta Corredera, col·laboradora del Tu Diràs i exfutbolista. Hola, Marta.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Bé, per fi ha acabat cedint Rubiales, no?, a la pressió popular, social, mediàtica, política, després de 21 dies d'aquell petó no consentit i d'aquelles imatges lamentables a Austràlia, doncs ha acabat dimitint Rubiales. Què en penses? Com va rebre la notícia ahir, Marta?
Doncs és increïble, no? Perquè jo crec que tothom tenia el cap que havia de dimitir, menys ell. No sé què tenia en aquest... No sé què tenia al cap, no sé què pensava, no sé què volia fer, però és que no li quedava un altre. Vull dir, és que ha sigut tot un episodi esperpèntic, i pel futbol espanyol, per l'esport espanyol, la veritat que ha sigut una pena que Luis Rubiales hagi actuat de la manera que ha actuat, perquè es va equivocar, va fer les coses malament, tant amb el petó amb la gent i com amb els gestos que va fer al palco, però és que la reacció de després, de no dimitiré, del discurs que va fer aquell dia amb les seves filles presents a l'assemblea, a la roda de premsa, vull dir, tot el xou que va muntar, per mi encara va ser pitjor i va ser més lamentable, no?
Avui, demà sortirà aquesta entrevista que ha fet amb aquest periodista anglès que es diu Piers Morgan, i ara el Roger ens en llegia uns extractes. Diu que les meves intencions van ser nobles, entusiastes, no?, fruit de l'eufòria, 100% que no van ser sexuals amb Jennifer Hermoso, no hi va haver cap mal, no va haver-hi contingut sexual en aquell petó, no va haver-hi cap agressió. Hauria estat exactament el mateix que fer-li un petó a les meves filles, diu en aquesta entrevista Luis Rubiales. I després això, que a Espanya homes i dones fan servir una expressió que vindria a ser ole mis huevos, i que per això va fer aquest gest a la llotja. Què et sembla, les seves explicacions?
Mira, jo el primer, Aleix, que ens hauríem de preguntar és per què s'han anat a Anglaterra a fer aquesta entrevista, no? I per què amb aquest periodista, que és un periodista que, si no m'equivoco, i perquè pel que he pogut investigar una miqueta, té episodis una miqueta també masclistes, no? I té actituds i ha fet tuits en el passat una miqueta masclistes. Llavors, el primer que ens hauríem de preguntar és per què
doncs,
fa
Marta,
aquesta entrevista allà
no
aquí.
Saps que ens hem fet aquesta pregunta i que avui amb el Roger Saperes hem parlat amb dos corresponsals catalans al Regne Unit i descobrirem qui és Piers Morgan?
Doncs mira, us ho he posat fàcil, doncs, l'entrada a descobrir qui és aquest personatge, però bueno, ja ho veurà la gent, ja se n'adonarà
tenir...
de...
Hola Marta, sóc en David.
Hola David, què tal?
La Marta, que per cert sempre ha sigut, ella ho sap, la meva jugada favorita.
La de molts, gràcies, David, la de molts.
Sí, jo crec que va tenir un recorregut massa curt al Barça del que realment la seva qualitat reclamava. No, però... entre altres coses, té un contuberni molt important amb Meghan Markle, exactriu nord-americana, que amb el príncep Enric d'Anglaterra, etc., la duquessa de Sussex, però episodis greus de, des d'un punt de vista misogen i masclista. Aleshores, clar, quan clar, tu, que... en lloc de fer una compareixença pública davant dels mitjans de comunicació, encara que no et metis preguntes per anunciar la teva dimissió, el que fas és, te'n vas a Londres i parles amb un personatge com aquest, és que, s'ha de dir clarament, ni tan sols el dia que te'n vas...
Ho saps fer bé.
Ho fas bé?
Sí, sí, és així. Va. Marta, què deies, perdona?
No, això, que amb la quantitat de periodistes bons que tenim aquí al nostre país i amb lo fàcil que hagués estat fer bé les coses, perquè és que jo crec que s'ha liat ell mateix, s'ha liat perquè... És el que deia abans, tu la vas liar el dia de la final, la vas liar amb la teva actitud i hagués sigut molt fàcil i molt correcte sortir i dir, escolta, m'he equivocat, és veritat, l'actitud no va ser la correcta, això ho he fet malament, això i això i això. El que passa és que amb la seva actitud encara enrevesa més tot i encara pues la lia més, no?, amb tot el que fa després. I ja el colmo per mi és això, anar-te'n a fora... a donar una entrevista amb un home que ja veurem qui és, que ja després descobrireu de qui estem parlant, quan aquí a Espanya hi ha molts periodistes, o ell mateix, no?, fer una roda de premsa, el que deia ara el David, o fer un comunicat com Déu mana, no un comunicat pujat al seu drive allà de qualsevol manera, no sé, per mi està fent les coses molt malament, però bona notícia és que per fi ha dimitit i per fi el futbol espanyol neteja una miqueta aquesta imatge.
Que això anava a dir, fora Bilda, fora Rubiales, l'altre dia ens deies que tenies els teus dubtes amb Montse Tomé, clar, s'ha fet un pas, però no és suficient des del teu punt de vista, pel que tu també has pogut copsar amb algunes de les jugadores?
Clar, és que al final jo soc del pensament... de que és una línia continuista, no? Al final, el de la Montse Tomé s'ha de veure, per mi s'ha de tenir paciència i s'ha de veure què passa, però és veritat que a qualsevol esport, a qualsevol disciplina, sigui femení, sigui masculí, si tu decideixes prescindir de l'entrenador, normalment el cos tècnic va amb l'entrenador, no? I es posa gent nova, es posa cos tècnic nou, es posen aires nous perquè la gent també, perquè les jugadores, perquè els jugadors... netegin cap i facin o parteixin de zero, i no és el cas, no va passar amb Quereda i no està passant amb Jorge, i això a mi em preocupa perquè al final l'entorn i la gent que tenen les jugadores al voltant segueix sent el mateix.
A veure què passa, a veure si serveix alguna cosa i a veure què diu Montse Tomé en aquesta primera llista i quan s'expressi també com a nova seleccionadora espanyola, com encaixa. Escolta, acabo. Vera Boquete ha dit avui a Der Spiegel, a un mitjà alemany, que li van hackejar el mòbil a Jennifer Hermoso per buscar-li fotos i vídeos després de la final del Mundial que ajudessin a exonerar Rubiales, no? O que li donguessin la raó a Rubiales. Vídeos en què després van acabar apareixent a la premsa de Jennifer Hermoso fent broma a l'autocar sobre el petó, com dient, mira, no n'hi havia per tant, no? Mira què deia la Jennifer, no? Què et sembla això? No sé si ho has vist.
Doncs, a veure, sí, ho he vist aquesta tarda i si realment és veritat i a mi no m'estranyaria gens, perquè una cosa que m'he adonat i que molta gent s'haurà adonat cada vegada que t'apropes més a l'èlit, cada vegada que puges més esglaons a la societat, hi ha més merder en aquest sentit, no? Parlant malament, i hi ha més brutícia, joc brut, i la gent per salvar-se el cul fa el que sigui. Llavors no em sorprendria el que ha dit la Vero, que li van jaquejar el telèfon a la Jenny, i podria ser una manera que hagués tingut Rubiales de dir, ei, vaig a veure si trobo alguna cosa que no em culpabilitzi, saps? I si és veritat, és molt greu. Si és veritat i es pot demostrar, per mi és molt greu, i és una altra cosa més que se li ha d'afegir a Luis Rubiales si es demostra, per condenar-lo d'una vegada per totes, i sobretot perquè aquest tipus de gent i aquest tipus de personatges no puguin tornar a exercir pues on estaven, no? Perquè potser ara acaba tot en no res, potser Rubiales es torna a presentar el dia de demà a les eleccions de la federació i torna a sortir, i això és un problema perquè tornarem a tenir aquestes actituds, tornarem a tenir aquests pensaments, i no fa gens bé ni a la societat, ni al futbol, ni a l'esport.
Recordo que, tot i que hagi dimitit, avui l'Audiència Nacional ha acceptat la querella i, per tant, comença el procés penal a l'Audiència Nacional per agressió sexual i coaccions contra Jennifer Hermoso. Per tant, encara podria ser condemnat penalment Luis Rubiales, tot i que hagi dimitit com a president de la federació. Marta, et deixem descansar. A veure si comença la Lliga F. A veure si es posen d'acord i arrenca.
Home. A veure si per fi, macho, que temporada rere temporada sembla que només parlem d'això, sembla que
que només demanem coses i al final el que s'ha de fer és jugar a futbol, arribar a un acord i que comenci la Liga F, perquè és el que jo crec que li va bé al futbol femení.
Clar que sí. Una abraçada, Marta, anem parlant.
Bona nit, Aleix.
Gràcies. Marta Corredera, en directe al Tu Diràs a 11:45. Què en penseu, Fernando, no sé, Lluís, David, de tot el que estem vivint aquestes últimes hores?